Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Ningú dubta que la tecnologia avança a passos de gegants i sense ser conscients gaire de tot el que estem descobrint. Quan aquestes novetats s'apliquin a la sexualitat, això farà possible explorar encara molt més enllà del sexe natural. Aplicacions, joguines, canvis de sexe, realitat virtual... Avui coneixerem algunes d'aquestes novetats de la mà de l'Ignasi Puigrodes, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella. De fet, podeu trobar-lo a la seva pàgina web i puigrodes.com. Ignasi, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, digue'ns, perquè tenim molta curiositat. Primer de tot, explica'ns com s'està introduint el món de la tecnologia en el sexe.
És que la veritat és que la tecnologia ens envolta per totes bandes i moltes vegades no en som conscients de totes aquelles coses que són tecnologia. I com tu mateix deies a la introducció, és a dir, només el fet de que ara estiguem tenint aquesta gran varietat de tipus de joguines sexuals és una barbaritat. No sé si, per exemple, sabran els nostres oients que un dels principals materials, un tipus de silicona que s'utilitza pels vibradors i altres joguines inseribles, va ser fabricat per la NASA.
Què dius ara? Sí?
Sí, la NASA, per fer més còmodes els habitatges dels mòduls en els quals estan els astronautes a l'espai, estava experimentant amb diferents materials. Total, que va trobar un tipus de silicona que volia que fos una imitació de la pell humana, perquè, ja sabem, gravetat zero, si em vaig donant cops, si he de fregar-me amb diferents superfícies, que sigui còmode, i vam trobar aquesta silicona. Total, que és un material tan terriblement bo i tan terriblement simple que s'ha començat a passar cap a les joguines eròtiques que han d'estar en contacte amb zones molt íntimes del cos. I que sabíeu que moltes vegades, quan nosaltres estem comprant una joguina eròtica, part dels diners que estem pagant estan anant a la NASA per pagar la patent que tenen d'aquest invent.
Que fort, o sigui, això només ja ens posa en situació de com la tecnologia, la investigació avança en el món de la sexologia, també. I perquè, clar, per exemple, també jo ara penso, les joguines també porten part de la tecnologia, no? Com ara explicaves, doncs amb aquesta silicona, però també amb altres tipus de mecanismes, no?
Correcte, hem de pensar que un gran avantatge... Els primers vibradors que es van fabricar allà a mitjans del segle XIX eren màquines immenses, eren més grans que una de les antigues aspiradors que teníem nosaltres per casa. O sigui, fins i tot la primera era una petita màquina de vapor que anava junt amb un èmbol. Clar, fins que nosaltres, a l'avançar la tecnologia, hem pogut anar fent que les joguines siguin molt més petites, aleshores és quan fàcilment hem pogut fer ara que les joguines són més petites, ara que ja no tinc un armatoste lligat a aquella joguina, ja puc començar a pensar en l'ergonomia, no? És a dir, aquests avenços que també estem aplicant en benestar i en salut laboral, com és evitar de fer-se mal, doncs també passa aquí. Ja no hem de tenir una cosa que sigui simplement cilíndrica, ja podem fer que el mànec d'aquella joguina sigui més adaptada al mà. Tot això és tecnologia. Uh-huh. I també hem de pensar que no només és la forma de la joguina, que n'hi ha algunes que ja han començat separat completament de fins ara que concebíem com a joguina sexual, sinó també tenim en l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. No sé si sabies que també existeix una joguina que és per fer sexe a distància. Posem pel cas de dues persones, una parella, al qual, doncs, degut a la feina, degut al que sigui, estan visquent a milers de quilòmetres de distància de l'una a l'altra. Doncs poden adquirir una joguina, n'hi ha de diferents marques, no direm marques ara, les quals cada persona té la seva joguina inserible o que pugui embolicar encabir el penis a dintre. Aquesta joguina es connecta a l'ordinador a través del USB. Les dues persones es connecten a l'instant a internet i amb un programari que va associat a la joguina jo li puc enviar estimulacions a la meva parella. Per a qual cosa, el tipus de vibració, el tipus d'estimulació que estarà rebent la meva parella és el que jo li estic enviant. I és una manera d'apropar aquells amants que estan a distància. Si no fos per la tecnologia, això no es podria fer.
Clar, sí. Ostres, clar, en aquest sentit ajuda molt, no? Escurçar distàncies, aquesta tecnologia, i a mantenir, doncs, aquest desig sexual.
Correcte, com també el fet de trobar parella. Hem de pensar que no fa massa anys les persones, les úniques parelles que podien trobar, parelles afectives o parelles sexoafectives, eren aquelles persones que estaven al seu voltant. Si jo visc a una gran ciutat com és Sabadell, doncs clar, jo puc tenir més oportunitats de trobar persones en què diguis, bueno, doncs més o menys amb aquesta persona m'hi puc entendre. Què passa si visc a una població molt petita?
Clar.
Això ja fa que sigui molt més complicat i que m'hauré de, per dir d'una manera burda, conformar amb aquelles opcions que tinguen al voltant. Gràcies a que nosaltres ara podem tenir aquestes aplicacions que ens permeten, aquestes xarxes socials que ens permeten parlar amb persones que estan a centenars de quilòmetres de distància, és més fàcil que podem trobar aquella persona que s'adapti més a les nostres preferències.
Uh-huh.
Que és clar, que hem d'avançar que si jo, per exemple, sóc una persona que tinc una sexualitat minoritària en la qual no hi hagi moltes persones que entenguin el sexe com jo l'entenc, pot ser que o bé no trobi mai ningú i em costi molt poder compartir aquesta sexualitat, o bé les persones que trobi doncs, siguin molt diferents del que jo vull i tampoc la pugui compartir.
Clar, això és veritat. A més, sempre que pensem doncs, en aquesta tecnologia o aquestes aplicacions i xarxes socials que costen, com ara comentaves, persones, no? que potser tenen més dificultats a l'hora de trobar una parella sexual, sempre pensem en Tinder, però n'hi ha moltes altres possibilitats, veritat?
Sí, des de Tinder o Grindr, que va ser la versió original per persones homosexuals. Després tenim una que es diu Vanilla Umbrella, que és per persones que tenen una sexualitat més kinky. Hem de pensar també totes aquestes aplicacions, a més per trobar parella d'una manera més estable, tipus el Mític. Clar, totes aquestes aplicacions ens ho permeten. I fixa't que hi ha una aplicació diferent per al tipus de relació que nosaltres vulguem tenir. Si és per un tipus de sexe casual, aplicarem un tipus utilitzarem un tipus d'aplicació. Si en canvi és per una relació més a llarga distància, ja buscarem altres canals. El sol fet que existeixi el Facebook, en el qual hi ha grups de discussió, en els quals jo puc anar postejant, en els quals jo pugui assabentar-me dels diferents esdeveniments que són al meu voltant, en el qual puc trobar aquella persona amb la qual compartir una estona de la meva vida.
Uh-huh. Doncs mira, veus, altres opcions que tenim. I també no podem oblidar que la tecnologia també ens permet fer canvis de sexes, no?
Sí, hem de pensar que els avenços en medicina han permès que moltes persones que no podien tenir sexualitat, gràcies a la medicina, ara poden fer-ho. Un exemple que dius d'aquestes persones transsexuals en les quals no es troben concurrents amb el sexe que biològicament els ha dotat al néixer. Aquestes persones, en temps enrere, podien tenir un gran patiment, podien haver fet de dir, ostres, com que no estic d'acord amb el meu cos, doncs decideixo no tenir cap mena de sexualitat. En canvi, a part del benestar emocional que suposa que és el punt principal, el benestar emocional que tenen aquestes persones, com poden tenir una concurrència amb el seu cos, apareix aquest punt de, ara que ja estic concordant amb el meu cos, ara puc decidir-me a practicar sexe. I puc practicar sexe amb una certa qualitat gràcies a que els grans avenços en medicina permeten fer reconstruccions genitals que siguin operatives i en les quals encara hi ha interminacions nervioses per poder tenir a experimentar aquest plaer i aquests orgasmes. Però és que no només això. Hem de pensar, per exemple, en aquelles dones que després de tenir un part complicat, en certs casos el que pot passar és que tota la paret de la vagina o fins i tot del coll de l'úter hi hagi un desprendiment tan gran que allò dificulti a l'hora de tenir sexe. Gràcies a com s'ha avançat en medicina, gràcies a la tecnologia, podem fer aquestes reconstruccions i que aquesta persona pugui recuperar la seva sexualitat.
Doncs és una altra de les aplicacions que ens comentaves i també hem de tenir en compte que la tecnologia també ha fet possible tenir sexe no només amb persones, és a dir, aquí entren en joc les nines i la realitat virtual, no? Per exemple, a Barcelona trobem un prostíbul, no?, de nines?
Bueno, va haver de tancar degut a uns petits problemes legals sobre si era prostíbul o no era prostíbul, que els diuen treballadors que tenien, van començar a obrir amb una llicència aleshores que no s'ajustava a la seva activitat i van haver de tancar, llavors ara estan replantejant-se la situació. Però sí que és molt curiós aquesta situació de nosaltres ens plantegem el sexe només amb humans. Què passa si de cara en un futur arribem a crear uns vibradors o unes joguines sexuals tan grans que comencen a ser antropomòrfiques i que passen a ser tan perfectes que una persona pot tenir el seu sexe individual, particular, onanístic, si una persona li voldria classificar d'aquesta manera, en el qual doncs, sigui amb una nina. Però no una nina estàtica d'aquestes inflables que veus amb la gent que està de despedida de solter. No, una nina que, per exemple, les que es venen al Japó poden arribar a costar entre de 50.000 a 100.000 euros, depèn del seu grau de realisme. És a dir, amb aquest tipus de silicona que hem dit que imitava la pell humana, amb el tema de la personalització, de que cada persona pot triar les seves característiques, de que fins i tot són articulables, i que comencen ara a tenir un software integrat de contacte entre les diferents persones. Per exemple, un dels primers pioners a l'hora de fabricar aquest software és un enginyer català, veí de Rubí, que ha fet una mina, la Samantha, de la qual li han començat a caure ofertes a tot el món. És a dir, ell simplement va desenvolupar un programari informàtic en el qual imitava la interacció humana. I d'aquesta manera són els primers passos per establir aquest sexe amb altres coses que no siguin persones. Cobra un camp immens. I ja per donar-li una volta més de rosca, no sé si sabíeu, perdona, que a Las Vegas han obert un bar, aquests típics bars de barra americana, que en diuen, en el qual les ballarines no són noies, són robots. És una curiositat i d'augment és simplement fer una gràcia, perquè si entren els nostres oients a internet i ho busquen, veuran que no són robots que per res puguin tenir cap mena de sex appeal. Però és el que comença sent una broma, vés a saber com pot ser que evolucioni ja cap endavant. La tecnologia ens pot obrir una quantitat de portes brutals a l'hora de poder experimentar el plaer de maneres molt diferents, o fins i tot de trobar solucions a aquelles mancances, a aquelles limitacions que qualsevol persona pogués tenir, per cadascú pels motius hits que siguin, de cara a tenir una sexualitat plena.
Uh-huh. Per exemple, aquestes nines que comentaves, no? que al Japó doncs, algunes poden arribar doncs, a costar entre 50.000 i 100.000 euros.
Una barbaritat.
Per què tenen tant d'èxit? O sigui, quins avantatges i també quins inconvenients tenen doncs, aquest tipus d'invents a l'hora de practicar el sexe?
A veure, en quant a avantatge, s'ha de tenir en compte que hi ha certes persones que no tenen aquests privilegis, d'alguna manera, d'accés a parelles sexuals com tenim nosaltres. Hi ha també certes persones que els ha de fer un tipus de pràctica sexual que són molt individualistes. Al Japó, justament, tenen un petit problema, un petit gran problema, en el qual la població està preferint més, sobretot la població masculina, tenir sexe solista amb ell mateix que no pas tenir sexe amb les seves parelles. Ostres, a mi m'agrada fer certes coses en sexe que no m'atreveixo a dir-li tal persona. O justament em vull centrar en el meu propi plaer, i aquest és un dels principals problemes que jo li veig, que no tinc ganes de tenir una interactuació amb una altra persona, perquè això implica haver de pensar en el plaer amb l'altra persona. Llavors aquí puc egoístament centrar en el meu propi plaer. I aquest és un dels grans problemes. És a dir, que si una tecnologia s'utilitza malament, perquè la tecnologia de per si no és ni bona ni dolenta, són els usos que nosaltres en fem, doncs aleshores això el que ens pot causar és que, per exemple, ens oblidem de tenir en compte que quan estem en una interacció sexual amb una altra persona hauríem de vigilar, bueno, és que vigilar per tenir en ment el plaer, que totes les dues persones o les tres o les que siguin de fin allà tinguin el seu plaer. I amb aquest tipus de sexe és una de les coses que es pot jugar malament cap a aquest sentit. O també que si jo em centro a tenir una interacció social amb alguna altra persona que no sigui humà, és possible que si jo no entreno prou les meves habilitats socials, després em costi entablir interaccions o relacions socials amb altres persones. Són dels diferents perills que s'han de tenir en compte, però clar, d'aquí a que això acabi sent un perill greu, doncs hauria de desenvolupar-se encara molt el tema, perquè de moment és un tema molt, molt minoritari a l'utilització d'aquestes nines.
Uh-huh. El que sí que és cert és que el Japó és el país del sol naixent, és on el sexe, podríem dir, va decreixent, no? Que hi ha com una manca d'interès en tenir relacions sexuals, i això al final, doncs, com a conseqüència, té una baixa natalitat. No sé si aquest fet de tota aquesta introducció de la tecnologia també hi té molt a veure en aquest sentit.
És un dels grans problemes que té el Japó, i curiosament el Japó també és un dels països que té el seu PIB, té una gran part del seu PIB, degut a la indústria del sexe. És molt curiós, és a dir, els seus habitants tenen poc sexe, però genera un gran volum de negoci, tot el que serien diferents restaurants, bars, locals especialitzats, venda de joguina, pornografia. És increïble. I sí que és un problema, perquè ells els està passant que, com que la gent està deixant de tenir interaccions sexuals amb les seves parelles, està baixant la natalitat, país que no té criatures, país que, aleshores, la seva força de treball es redueix, i això pot repercutir en l'economia d'aquell país. No sé si a la llarga també, ja que estem començant a deslliurar el sexe a la reproducció gràcies a la pastilla anticonceptiva, d'aquí a poc podem deslligar la reproducció del sexe, i vés a saber si a la llarga la tecnologia ens portarà a que, com surt, per exemple, el Mundo Feliz de l'Aldous Huxley, a que les criatures ja anessin completament deslligades del sexe. Això sí que ja seria sexe-ficció.
Això ja seria ciència-ficció. El que no és ciència-ficció, però ho sembla, són aquests robots, no?, que explicaves, que fan de strippers, de ballarines, ballen al pole dance. He estat, mentre anaves parlant, googlejant, i és veritat, no són uns robots que tinguin, doncs, allò, atributs molt femenins, però sí que és una tendència que potser s'anirà, doncs, expandint en aquest sentit, no? Per què aquesta aposta? Per què creus que a les fires comencen a haver-hi, doncs, a projectes com aquest?
Jo crec que una de les coses que sobresurt és pel fet que sigui diferent. És a dir, el fet que és una novetat, el que és completament divers, el que s'està tenint fins ara, això sempre crea aquest gust pel que és nou, pel que és divers. I d'aquesta manera és possible que es generin 70 projectes diferents, dels quals 69 siguin un desastre i es quedin en una anècdota, però després un d'aquests quedi en punta de, oh, mira, doncs això s'ha anat incorporant. Jo que sé, potser inicien d'aquí a 50, 60 anys s'han inventat màquines o maneres d'experimentar el sexe que siguin completament ara impensables. Jo que sé, l'ús de la realitat virtual, l'ús de formes d'estimulació que siguin, doncs, que no tinguin res a veure amb el que fem avui en dia. Clar, això fins que no s'hagin fent coses com aquesta, de les quals, ja dic, doncs algunes quedaran com anècdota graciosa, doncs no es podrà saber.
Uh-huh. Després, ara ho avançaves també, Ignasi, el sexe a la realitat virtual, com funciona? I també preguntar-te si la tecnologia, doncs, pot satisfer cada cop més, doncs, aquestes persones en el seu àmbit més íntim.
Hem de pensar, com diu en Pere Estupinyà, que és un dels majors divulgadors en tema de ciència i de sexualitat de tot el món, que l'òrgan més important de cara al sexe és el cervell. És a dir, a nosaltres ens arriben estimulacions de diferents tipus, nosaltres això ho transformem en plaer. Aleshores, estem acostumats a que aquestes estimulacions ens arribin per via física, per via de contacte genital. Però després, un cop s'han fet els diferents tags de persones que estan rebent diferents tipus d'estimulació, s'ha vist que la resposta cerebral és la mateixa. És a dir, no hi ha diferència en com es processa aquesta informació. Per la qual cosa, si jo, a través de realitat virtual, puc arribar a generar una estimulació que sigui igual de plaent que el contacte físic, el meu cos respondrà amb plaer igual. Per la qual cosa, jo puc tenir una realitat virtual que el que pugui crear de moment és simplement el fet de posar-se en una imatge. Per exemple, hi ha una sèrie de càmeres que fan una gravació en 360 graus, que se li diu. És a dir, poso la càmera centrada en un lloc i aquesta càmera va gravant tot el seu voltant. Després, aquesta, per exemple, imaginem-nos que jo poso aquesta càmera enmig d'una orgia, o enmig d'una festa swinger, o enmig d'un club BDSM. Doncs clar, jo després em poso aquestes ulleres i em sembla que estic a dins d'aquesta imatge. Llavors, aquesta realitat virtual pot jugar com una estimulació extra al tipus de sexe que jo pugui tenir. Però aquí, de moment, ens estem centrant només en la vista. És possible que més endavant es puguin generar màquines que estiguin generant olors, o que generin un tacte, o que generin una situació que vagi ocupant els diferents sentits més enllà de només la vista. Clar, això només el temps ho dirà.
Uh-huh. El que sí que és cert és també la pornografia avança molt, no?, en aquest sentit, amb la realitat virtual, obre moltes finestres.
Sí, hem de pensar que quan una persona es posa a buscar pornografia, veurem que el que sigui imatge tal qual, ja ens sembla unes limitacions, és a dir, la imatge jo l'he de gravar de la realitat, però a partir del moment en què jo puc anar dibuixant, això ens omple, comença a generar opcions molt diverses a l'hora de generar imatges eròtiques. I gràcies a la realitat virtual, gràcies al disseny en 3D, gràcies al disseny en ordinador, cada cop es poden fer que aquestes imatges, que són dibuixos, siguin molt més semblants a la realitat i puguin arribar a trencar aquesta barrera de fins on això és una fotografia, fins on això és un dibuix, d'on ha estat tan retocat en Photoshop o el que sigui, que jo pugui estar generant imatges que a mi em serveixin per generar el meu imaginari sexual que cada cop siguin més diverses.
Uh-huh. I creus que cada cop hi haurà més persones que, doncs, aprofitaran aquests avanços, no?, tecnològics per introduir-los en la seva sexualitat?
A veure, jo crec que sí, perquè clar, a dir, aquests avanços tecnològics és així en general, és a dir, de cada X tecnologies que surten, per exemple, abans que dèiem al Japó, no sé, surt aquella típica imatge del Japó d'aquella tassa de vàter que es neteja sola. Clar, sí, degeneren molts invents d'aquests a nosaltres ens semblen fricades típiques de l'Orient Llunyà. Però clar, de tantes X d'aquestes acaben assentant-se. És com el tema del mòbil. Quan va començar a sortir el mòbil, molta gent ho criticava, diu, això durarà 4 dies, això és molt incòmode, això només és útil per aquella gent que treballa. Avui en dia tothom té un mòbil, o quasi tothom, el 95% de la població. D'aquestes tecnologies que incrementen el plaer sexual, aquella que es demostri verdaderament eficaç i que compensa el cost que pugui tenir, evidentment aquesta jo, per pura lògica, crec que s'acabarà expandint.
Doncs segurament realitat virtual, intel·ligència artificial i robots seran, com ens explicava ara l'Ignasi, el futur del sexe i uns companys, no?, en aquesta aventura. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres.
I bona setmana.